Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
Primer dia en què totes les regions sanitàries catalanes han avançat en la desescalada. A Barcelona, en aquest primer dia de fase 1, han obert en sols una de cada tres terrasses. Montse Manent.
El gruix de restauradors esperen la fase 2 perquè diuen que obrir ara no els surt a compte. Mentrestant, l'alcaldessa de Colau confia que dilluns vinent es resolgui la unificació de Barcelona i la seva àrea metropolitana en una sola regió sanitària que permeti la mobilitat entre municipis.
Màxim dilluns vinent estigui aclarida ja la unificació d'aquestes àrees, perquè som conscients de que hi ha moltíssima gent pendent, de que som un territori molt interconnectat, no? I que entre diferents municipis, doncs, amb el mateix metro estàs canviant de municipi sense ni tan sols saber-ho, de que hi ha molta gent que té familiars i amistats en municipis molt propers que porta mesos sense poder visitar.
El Maresme també s'ha entrat aquest dilluns en fase 1, però continua restringida la mobilitat entre els municipis de la comarca que pertanyen a la regió metropolitana nord i els que pertanyen a la regió de Girona.
A Arenys de Mar, un 70% dels bars i restaurants ja han obert les seves terrasses. Ho han fet, però, amb la meitat de la seva capacitat.
Ràdio Arenys, Sílvia Canó.
Des de primera hora del matí es podia veure més moviment de persones a la riera d'Arenys de Mar. El regidor de promoció econòmica, Quim Mas, informa que aquest mateix matí han reobert 7 de cada 10 terrasses de bars i restaurants de la vila i assegura que han comprovat que totes compleixin les mesures de distanciament i seguretat pels clients.
Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran des d'avui ja són a la fase 2. En aquestes regions es permet la reobertura de centres comercials, la supressió de les franges horàries i el bany a les platges.
La ciutat de Tarragona està treballant en una aplicació mòbil que permeti als tarragonins conèixer en viu la situació de les platges de la ciutat.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Per mantenir les mesures de seguretat, des de l'Ajuntament de Tarragona estan treballant en una aplicació informàtica que permetrà conèixer l'aforament de les platges per evitar la saturació en tot moment. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, també ha assenyalat que aquesta aplicació facilitarà l'accés del ciutadà.
Permetrà que els ciutadans que encara no hagin sortit de casa sàpiguen a quina platja es poden desplaçar.
Destituït el fins ara cap de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, atribueix a la pèrdua de confiança els motius d'aquesta destitució.
De los Cobos era el màxim responsable de la polèmica investigació contra el delegat del govern a Madrid per haver permès les manifestacions el 8 de març. Des del Partit Popular, Pablo Casado reclama transparència.
Por tanto, pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables simplemente porque estén investigando o estén poniendo en cuestión las actuaciones del gobierno.
El Departament de Cultura posa en marxa una campanya per documentar el moment històric actual marcat per la pandèmia del coronavirus.
El departament fa una crida de donar tot tipus de material que pugui representar la societat afectada per la malaltia. Ho ha explicat a la xarxa la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga.
Puguem explicar la nostra realitat a través de tota aquesta documentació i d'aquests objectes, també, fins i tot. Mascaretes, rètols, per exemple, d'una botiga que diu tancat per la Covid-19. En fi, tot allò que ens representa i que pugui explicar la nostra quotidianitat.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més planades serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla.
Properes hores encara vindran marcades per la nuvolositat, cel en conjunt força tapat, si veiem tendència a minvar d'est a oest aquesta nuvolositat. I d'altra banda, hi haurà el creixement de nuvolades a punts de muntanya, especialment al Pirineu i Prepirineu, on s'espera ruixat durant aquesta propera tarda, que seran febles o moderats i localment acompanyats de tempesta, i no es descarta també que de calamassa. De cara a demà s'espera una jornada en conjunt força assolellada, si bé encara a punts del terç sud i de ponent, del extrem oest del territori, hi haurà nuvolositat i de matinada no es descarta algun que altre plogim. En qualsevol cas, a partir d'aleshores, aquesta possibilitat minva molt fins a desaparèixer i serà durant la tarda quan són possibles, amb el creixement d'algunes nuvolades, alguns puixats al vessant sud del Pirineu i Prepirineu Occidental. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer dia en què totes les regions sanitàries catalanes han avançat en la desescalada, ara ja no en queda cap en fase 0 o 0 i mig. La mirada estava posada, sens dubte, en la capital del país, Barcelona, que avui per primer cop, com a la resta de territoris en fase 1, podien obrir les terrasses dels bars i permetre les trobades de grups de màxim 10 persones.
Sí, però a Barcelona tan sols una de cada tres terrasses han obert en aquest primer dia. La majoria de locals asseguren que esperaran a la fase 2 quan puguin obrir també l'interior per aixecar la persiana. Els propietaris calculen que ara no els surt a compte, sobretot a les terrasses més petites, i és que el 70% de les que hi ha a la ciutat tenen 4 taules o menys. En aquest sentit, s'ha pronunciat el president del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, en declaracions a la xarxa.
Pensa que el 50% d'una terrassa, quan el 72% d'elles tenen 4 taules o menys, això comporta doncs, que en el millor dels casos estigui permès un aforament de 2 taules, per tant, màxim 8 persones, i això no és suficient.
Segons els càlculs del sector i d'acord amb el cens comercial que diu que a Barcelona hi ha prop de 6.000 locals amb terrassa, tan sols haurien obert en aquesta fase 1 un 20% dels negocis.
Doncs amb aquesta fase 1 també hi ha hagut canvis pel que fa a l'ús d'espais públics i en concret el de les platges. L'Ajuntament de la Ciutat Comtal, lluny de tancar-les després de les escenes d'aglomeracions dels primers dies, ha anunciat que a partir d'avui s'amplia l'horari per accedir-hi per fer esport individual o passejar. Això vol dir que la franja del vespre, de 8 a 11 de la nit, passa a estar oberta a tothom i no només als esportistes federats. La intenció és evitar aglomeracions, però recordem que continua prohibit banyar-se o prendre el sol. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Les excessives concentracions de persones durant la franja del matí han provocat l'ampliació de l'horari a la franja del vespre, fins ara destinada en exclusiva als esportistes professionals. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha enumerat els usos permesos que inclouen l'esport individual o bé passejar-hi. Per prendre el sol o gaudir d'un banc recreatiu a les platges de Barcelona, haurem d'esperar la fase 2.
Obrim el torn de tarda, per tant, podem anar a passejar-hi i també podem anar-hi a practicar l'esport. Per tant, tot el que és l'esport individual, córrer o la natació, també la podrem fer en aquesta franja. També hi podrem anar a passejar, o sigui, l'obrim a totes les franges i, per tant, el que és la mobilitat activa la podem practicar i, en el cas del bany, només si anem a fer natació. El que no s'hi pot fer encara és ni estada, per tant, ni estirar-nos, ni prendre el sol, ni els esports col·lectius, ni el bany recreatiu. Ho situaríem en la fase 2.
Els parcs i jardins de la ciutat sí permetran passar el temps de manera estàtica, en grups de fins a 10 persones i respectant, això sí, les mesures de seguretat.
Mentrestant, Barcelona continua sent l'única ciutat on no es pot entrar ni sortir si no és per motius laborals. És per això que en aquest primer dia de fase 1, i donat que la resta de regions metropolitanes també estan en la mateixa fase, els alcaldes d'aquests municipis continuen reclamant la unificació de tota aquesta àrea per permetre la mobilitat. Avui n'ha fet referència precisament l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que creu que dilluns vinent ja podria restablir-se la mobilitat entre les regions metropolitanes. De moment, s'està estudiant amb el Departament de Salut, però com dèiem, té el consens dels alcaldes de les poblacions afectades.
Colau ha dit que s'està duent a terme una feina conjunta i que en una setmana ja pot estar resolt.
Màxim, dilluns vinent estigui aclarida ja la unificació d'aquestes àrees perquè som conscients de que hi ha moltíssima gent pendent, de que som un territori molt interconnectat, no? I que entre diferents municipis, doncs, amb el mateix metro estàs canviant de municipi sense ni tan sols saber-ho, de que hi ha molta gent que té familiars i amistats en municipis molt propers que porta mesos sense poder visitar.
L'alcaldessa de Barcelona ha insistit en que la realitat metropolitana comporta aquesta mobilitat entre els municipis de proximitat al voltant de la capital catalana.
Al marge de Barcelona, com dèiem, avui també entrava en fase 1 les regions metropolitanes, és a dir, tant els dos Vallesos, l'Anoia, el Barcelonès o el Maresme. A la capital del Vallès Oriental, Granollers, l'Ajuntament calcula que han obert el 85% de les terrasses. Ràdio Granollers, Arnau Molla, bona tarda.
Bona tarda. Doncs en efecte, Granollers ha estrenat aquest dilluns la primera fase de desconfinament. La capital vallesana ha estat de les darreres ciutats en rebre la llum verda per entrar a la fase 1. L'entrada a aquesta primera fase ha permès als granollerins visitar els seus familiars més propers i gaudir també d'algunes zones de la ciutat que durant les 10 setmanes anteriors havien quedat buides. Els carrers de la ciutat han estat els protagonistes, així com les terrasses dels establiments que han obert després de mesos d'incertesa. Segons informa l'Ajuntament de Granollers, el 85% de les terrasses han pogut obrir durant el dia d'avui i molts clients declaren que havien trobat a faltar aquesta activitat. Així doncs, Granollers estrena la fase 1 amb completa tranquil·litat.
I el Maresme també s'ha entrat aquest dilluns en fase 1 amb la peculiaritat que la comarca està dividida en dues regions sanitàries i malgrat estar les dues en la mateixa fase de desescalada, la mobilitat entre elles continua estant restringida. Sigui com sigui, Arenys de Mar, un 70% dels bars i restaurants ja han obert les seves terrasses. Ho han fet, però, amb la meitat de la seva capacitat per complir les mesures de distanciament social imposades per l'estat d'alarma. Ràdio Arenys, Sílvia Cano, bona tarda.
Bona tarda. Des de primera hora del matí es podia veure més moviment de persones a la riera d'Arenys de Mar. El regidor de promoció econòmica, Quim Mas, informa que aquest mateix matí han reobert 7 de cada 10 terrasses de bars i restaurants de la vila i assegura que han comprovat que totes compleixin les mesures de distanciament i seguretat pels clients. Cal que respectin, doncs, la distància de 2 metres entre taules i ciutadans per prevenir els contagis de la Covid-19.
Sí que les taules, n'hi ha algunes doncs, que sí que tenien els 2 metres, però depèn de com estan posades, llavors les cadires, doncs, les esquenes de la gent sí que no hi ha, aquestes separacions. Realment, encara que hagin passat aquesta fase, encara estem en estat d'alerta.
El 30% dels bars i restaurants de la vila han decidit no obrir fins la fase 2 per diversos motius, entre ells econòmics. Tot i aquestes noves mesures aplicades a la fase 1, molts aranyencs encara no poden visitar els seus familiars de Canet de Mar, el poble veí que pertany a la regió sanitària de Girona. De fet, a la frontera entre els dos pobles continuen els controls policials.
En canvi, qui des d'aquest dilluns ja està en fase 2 és Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. En aquestes regions avui es permetia ja la reobertura de centres comercials, la supressió de les franges horàries o fins i tot el bany als municipis de la Costa Daurada.
Pel que fa als centres comercials, els tarragonins han reobert amb un degoteig constant de clients. Els empresaris del sector confien que les mesures de seguretat preses ajudin a generar prou confiança en els consumidors i pel que fa a les platges, aquí no s'han vist les aglomeracions d'aquests dies a la capital catalana, però és que a la Costa Daurada avui el temps no acompanyava. Els núvols i la pluja han frenat a molts banyistes.
Precisament, pel que fa a la gestió de platges, la ciutat de Tarragona està treballant ja en una nova aplicació mòbil que permeti als tarragonins conèixer en viu la situació de les platges de la ciutat. La nova eina enviarà també recomanacions pels espais menys congestionats. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Per mantenir les mesures de seguretat, des de l'Ajuntament de Tarragona estan treballant en una aplicació informàtica que permetrà conèixer l'aforament de les platges per evitar la saturació en tot moment. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, també ha assenyalat que aquesta aplicació facilitarà l'accés dels ciutadans.
Permetrà que els ciutadans que encara no hagin sortit de casa sàpiguen a quina platja es poden desplaçar, de manera que trobaran menys afluència i segurament hi podran arribar. Perquè, d'altra banda, en hores puntes, hi ha tot un dispositiu coordinat entre Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i la policia portuària per tal d'evitar que s'entri les platges en moments de màxima aglomeració.
Pel que fa al comerç, avui han tornat a obrir els centres comercials amb aforament limitat al 40%, zones comunes encara tancades, però això sí, amb l'horari habitual. Per altra banda, el passeig arqueològic, el Fòrum de la Colònia i l'esplanada superior de l'Amfiteatre de Tarragona també han tornat a obrir les seves portes i es podran visitar de manera gratuïta fins al 31 de maig.
Mentrestant, pel que fa a les xifres d'esgavell, avui, de nou, en les dades acumulades, Sanitat ha rectificat l'històric de defuncions i aquesta tarda n'ha notificat 2.000 menys que ahir. En les últimes 24 hores, les comunitats autònomes han reportat al Ministeri 132 nous contagis i 50 morts per Covid-19. Tot plegat en un informe que avui presenta, com dèiem, diversos canvis i anotacions aclaratòries. Una nova revisió de les dades i el canvi engegat fa uns dies en la recollida de la informació ha fet rectificar al govern espanyol la xifra total de contagis i de defuncions provocades per la pandèmia a Espanya. En concret, s'han eliminat del còmput global 1.918 víctimes mortals, més d'un miler de les quals corresponen a les dades de Catalunya. El govern adverteix, però, que durant els propers dies es poden seguir donant discrepàncies en les notificacions, però que la fotografia ara és més acurada. N'ha parlat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.
Creo que ahora mismo vamos en una línea muy favorable para valorar lo que realmente queremos ahora, y es el número real de contagios que se producen en este momento y no el que se producía, como decíamos siempre, hace 14 o 15 días, lo que nos impedía poder valorar correctamente lo que estaba pasando ahora.
El govern ha canviat a més la manera de presentar les dades, posant ara el focus en l'evolució de la pandèmia en els darrers 7 dies. La xifra de noves defuncions, per exemple, refereix ara a les que tenen la data de defunció de la passada setmana i en aquest cas serien 50 de noves.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El govern espanyol aixecarà l'1 de juliol la quarantena als viatgers que arribin a Espanya. Així ho ha anunciat la ministra d'Exteriors, Arantxa González Laya, després d'una reunió interministerial sobre la reactivació del sector turístic espanyol.
A meitats d'aquest mes, la ministra va insinuar que la quarantena s'acabaria un cop tots els territoris de l'Estat acabin la desescalada, previsiblement a finals de juny. González Laya va defensar la quarantena com una mesura temporal per evitar la importació de casos de la Covid-19 i poder més endavant reiniciar gradualment el turisme. La ministra va aclarir que durant el confinament la quarantena ja era automàtica perquè tothom estava obligat a aïllar-se, però ara que relaxen les restriccions veuen important assegurar que tothom que arribi a l'Estat es confini.
Doncs el patronal de turisme de la Diputació de Tarragona ha anunciat una inversió de prop de 500.000 d'euros en campanyes de promoció de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. L'objectiu és arribar al públic català i estatal i contribuir a la reactivació del sector turístic. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona engega una campanya per reactivar el sector turístic del conjunt de la demarcació. Es volen reforçar les marques Costa Daurada i Terres de l'Ebre, els mercats català i espanyol, com a públics prioritaris. Tot plegat en una campanya que tindrà un pressupost global de 490.000 euros. Noemí Llauradó és la presidenta de la Diputació de Tarragona.
Que són unes campanyes que s'han fet també amb un caire molt emotiu i jo crec que toca molt la fibra i molt adreçades doncs, al sector turístic en el qual nosaltres creiem que amb aquesta situació ens hem d'adreçar ara mateix primordialment o principalment, que és aquest turisme més de proximitat del que seria el turisme català i el turisme estatal, tot i que evidentment no descartem en absolut també apropar-nos novament al turisme internacional.
Els lemes escollits per aquesta campanya són Costa Daurada, com sempre, i per les Terres de l'Ebre, recomencem.
Més coses. Els comitès d'empresa de Nissan han decidit que faran demà mateix una acció de protesta a Barcelona per reivindicar el futur de la multinacional a Catalunya. Una decisió que han pres després de reunir-se telemàticament amb representants del govern espanyol. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A la reunió, els membres del comitè han exposat els objectius de la seva lluita i la necessitat d'anar tots junts per forçar la multinacional a apostar per les plantes que té a Catalunya i al conjunt de l'Estat. Escolteu els secretaris generals de Comissions Obreres a Nissan, Miguel Ángel Boiza, i el Ministeri d'Indústria, Raúl Blanco.
Que están todas trabajando a una para que Nissan no se vaya de España, que van a empezar a sacar los dientes como administraciones y le van a empezar a poner muy claro a Nissan que no debe de marxar-se i que si se vale tiene que salir bastante más caro irse que quedarse.
Creiem que això és viable, així li hem transmès a l'empresa amb un pla de competitivitat per futures inversions a la planta de Barcelona i al conjunt de Nissan a Espanya.
L'acció de protesta de demà serà a les 8 del vespre a la plaça de Sant Jaume i servirà per denunciar la situació d'incertesa en què es troben les plantilles de Nissan, a l'espera que la multinacional aclareixi, en principi aquest mateix dijous, els seus plans de futur, ja que hi ha en risc més de 20.000 llocs de feina.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En clau política, destitució fulminant avui del qui fou fins ara el cap de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, atribueix a la pèrdua de confiança els motius d'aquesta destitució, malgrat que ningú se li escapa que de los Cobos era el màxim responsable de la polèmica investigació contra el delegat del govern a Madrid per haver permès les manifestacions del 8 de març.
Una investigació que ha portat a un jutjat de Madrid a citar a declarar com a imputat el proper 5 de juny el delegat del govern, Manuel Franco, per un presumpte delicte de prevaricació en donar l'autorització per la manifestació del 8M, però també del míting de Vox a Vistalegre, pocs dies abans de declarar-se l'estat d'alarma. Les reaccions a aquesta destitució de los Cobos no s'ha fet esperar. Des del Partit Popular, Pablo Casado reclama transparència i des de Ciutadans, el diputat Edmundo Val exigeix conèixer la veritat.
Por tanto, pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables simplemente porque estén investigando o estén poniendo en cuestión las actuaciones del gobierno.
¿Cuáles son los motivos reales de que en una situación como la que nos encontramos, donde nos hacen falta seguridades y no incertidumbres, se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid?
L'informe de la Guàrdia Civil en què es basa la magistrada és molt crític amb l'actuació del delegat, però també atribueix delictes greus contra l'actual coordinador del Centre d'Emergències Mèdiques de la Moncloa, Fernando Simón, perquè assegura que el govern i els seus experts coneixien ja la perillositat del virus. El responsable final d'aquest informe era precisament Diego Pérez de los Cobos, que hauria donat el vistiplau a aquesta investigació totalment al marge del Ministeri d'Interior.
De los Cobos és conegut a Catalunya, però, per ser el màxim responsable policial de l'operatiu de l'1 d'octubre i una peça clau per bastir l'acusació de rebel·lió als líders independentistes i a la cúpula dels Mossos d'Esquadra.
Precisament el proper dilluns 16 de juny el Tribunal Constitucional decidirà si posa en llibertat els presos polítics i els dos Jordis mentre revisa la sentència del procés. El ple serà ja presencial, l'última va ser telemàtic i durarà 3 dies.
Doncs avui, des de l'àmbit d'Esquerra Republicana i els Comuns, s'ha tornat a reclamar la reactivació de la taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat per mirar de ser abans de l'estiu.
Des dels Comuns, Jèssica Albiach veu bé que la taula es torni a trobar abans de l'estiu per seguir les negociacions per resoldre el conflicte català, sempre i quan això, si la situació sanitària ho permeti.
Si seguim aquest bon ritme, doncs, òbviament, jo crec que abans de l'estiu es podria recuperar, però, insisteixo, vull ser molt prudent perquè necessitem veure com va evolucionant aquesta desescalada.
També ha reclamat la reactivació de la taula de diàleg la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta.
Per nosaltres és imprescindible que es pugui reprendre. Quan més aviat, millor. És imprescindible doncs, que puguem desconfinar també el diàleg i la negociació perquè el conflicte segueix vigent, perquè la repressió segueix vigent.
Finalment, des del PSC, Miquel Iceta també s'hi ha referit, però assegura que són els governants qui hauran de posar el calendari.
Jo crec que la taula de diàleg s'ha de reunir quan així ho acordin els dos governs i, per tant, jo no m'atreviria a situar una data perquè no em correspon. És evident que avui la prioritat absoluta és una altra, però que no es pot abandonar la perspectiva del diàleg tan necessària.
Tot això mentre l'entesa entre els anomenats partits del pacte de la investidura de Pedro Sánchez està cada cop més esquerdada i, en concret, la confiança entre el PSOE i Esquerra Republicana.
El Departament de Cultura, a través de les xarxes de museus i d'arxius, ha posat en marxa una campanya per documentar el moment històric actual marcat per la pandèmia del coronavirus. Amb les iniciatives Memòries d'una pandèmia i Arxivem la Covid-19, el Departament fa una crida a donar tot tipus de material, des de mascaretes fins a fotografies, cartells o documentació personal que pugui representar la societat afectada per la malaltia. David Navarro.
La campanya s'adreça a tothom, des de ciutadans fins a empreses, institucions o ONGs. En declaracions a la xarxa, la consellera de Cultura, Maria Àngels Vilallonga, ha explicat que la idea és crear una gran càpsula del temps que en el futur serveixi per explicar com era la societat del segle XXI que va patir la pandèmia del coronavirus.
Puguem explicar la nostra realitat a través de tota aquesta documentació i d'aquests objectes, també fins i tot. Mascaretes, rètols, per exemple, d'una botiga que diu tancat per la Covid-19, en fi, tot allò que ens representa i que pugui explicar la nostra quotidianitat.
Amb el material recollit es desenvoluparà un projecte comú de divulgació entre els 22 museus participants. Cada centre ha triat l'enfocament més oportú segons el seu punt de vista temàtic o territorial. Així, per exemple, mentre el Museu de Lleida o el Museu d'Història de l'Hospitalet recolliran els testimonis de la seva àrea d'influència territorial, el Vinceum de Vilafranca del Penedès ho farà de tot allò relacionat amb el món del vi.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Hospitalet, Sant Andreu i Terrassa, Europa, el playoff express per pujar a segona B.
La Federació Espanyola ha anunciat avui que l'OSPI és el campió del grup 5è de tercera divisió i serà l'equip que pugi de categoria si no es juga al play-off entre els 4 millors equips catalans. Finalment, el Sant Andreu acaba quart, però pot presentar recurs després que se li restessin els punts contra la Pobla de Mafumet per alineació indeguda dels quadribarrats. A tot això, els 4 equips ja poden iniciar els entrenaments individuals.
I a segona B, el Sabadell ja ha començat la feina i el Lleida presentarà recurs a la resolució federativa.
El Centre d'Esport Sabadell ha iniciat avui els entrenaments individualitzats dels seus futbolistes per preparar el play-off per pujar a segona A. Barça B, Sabadell i Cornellà, segon, tercer i quart del grup tercer, tot i que els tres equips tenien els mateixos punts, són els clubs catalans amb dret a jugar a la promoció prevista pel mes de juliol. Si no es juga, l'ascens serà pel Castelló, amb uns punts més que tots ells. I el Lleida Esportiu, cinquè, no està d'acord amb la decisió federativa i presentarà recurs perquè s'ha canviat i modificat el sistema de competició.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Aigües de sabors. La hidratació segueix sent molt important per a la salut, i més ara que començaran a augmentar les temperatures. Sovint trobem l'aigua insípida o ens oblidem de beure. Avui us proposo algunes estratègies per convertir l'aigua en una beguda més festiva i amb més sabor, i parlaré d'opcions refrescants i originals per hidratar-nos. Primer de tot, cal evitar les begudes alcohòliques i els refrescs comercials, que ens aporten sensació de festivitat i plaer, però que en realitat ens alteren la nostra salut. I cal substituir-les per altres begudes més interessants, com l'aigua saboritzada o infusionada. Aigua de coco, que és remineralitzant, té kombucha, que és fermentat i millora la microbiota intestinal, té verd fred o amb glaçons i rodanxes de llimona amb propietats diurètiques i estimulants, o escollir cervesa sense alcohol o aigua amb gas. També es poden preparar begudes casolanes amb nutrients més interessants, com els batuts amb llet o beguda vegetal i fruita de temporada, o els granissats de fruita natural sense sucre. Es poden preparar amb Thermomix, posant trossos de fruita pelada i glaçons de gel en el got i triturar-ho tot. O bé, si no tens l'aparell, es pot pelar la fruita, tallar-la a trossos, retirar els pinyols sense punter i introduir en una bossa per congelar. Deixar-la al congelador uns 30 minuts i després triturar-la amb la batedora. Una altra opció és l'aigua mineral de qualitat macerada amb els ingredients escollits a una gerra o ampolla i deixar-ho reposar un mínim de mitja hora. Cal saber que com més estona es deixi, més sabor tindrà. També es pot deixar en repòs tota la nit. Solen aguantar en bon estat un parell de dies de la nevera. Són una bona combinació les de fruita amb pell de cítrics i alguna espècie, com per exemple pell de mandarina amb gingebre i branca de canyella. A continuació, us deixo opcions que solen triomfar. Romaní amb navius, romaní amb canyella, papaia, pinya i menta, fruits vermells amb fulles d'estèvia, sàlvia i taronja, alfàbrega amb maduixes, romaní i poma, cogombra i llimona, maduixes i menta, cúrcuma amb gingebre, cogombra amb api, o menta, cogombra, cúrcuma, llimona i mores.
I la meva preferida per excel·lència per recordar el mojito, la de menta amb llima. Podeu afegir a l'hora de servir-les gel picat per a més hidratació. Eviteu edulcorar-les i reinventeu-vos cada dia aprofitant les fruites, espècies i herbes aromàtiques que tingueu per casa. Així cada dia tindreu una beguda diferent i apetitosa.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Primer dia en què totes les regions sanitàries catalanes han avançat en la desescalada. A Barcelona, que estrena fase 1, han obert tan sols una de cada tres terrasses. Montse Manent.
El gruix de restauradors espera la fase 2 perquè diuen que obrir ara no els surt a compte. Mentrestant, l'alcaldessa de Colau confia que dilluns vinent es resolgui la unificació de Barcelona i la seva àrea metropolitana en una sola regió sanitària que permeti la mobilitat entre municipis.
Màxim dilluns vinent estigui aclarida ja la unificació d'aquestes àrees, perquè som conscients que hi ha moltíssima gent pendent, de que som un territori molt interconnectat, no? I que entre diferents municipis, doncs, amb el mateix metro estàs canviant de municipi sense ni tan sols saber-ho, de que hi ha molta gent que té familiars i amistats en municipis molt propers que porta mesos sense poder visitar.
El Maresme també s'ha entrat aquest dilluns en fase 1, però continua restringida la mobilitat entre els municipis de la comarca que pertanyen a la regió metropolitana nord i els que pertanyen a la regió de Girona.
A Premià de Mar, la valoració d'aquest primer dia de fase 1 ha estat positiva.
Ràdio Premià, Manel Ferrer.
Un exemple de municipi que s'ha estrenat en aquesta fase és Premià de Mar. Antoni Subirà, delegat d'Urbanisme i Via Pública de l'Ajuntament premianenc, ha fet una valoració de les primeres hores en aquesta fase.
Si el tema comerços estan funcionant prou bé, surten dubtes, surten algun problema, però es van solucionant sobre la marxa. Col·laboració del comerç i dels bars és total.
Tarragona, les Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i l'Aran des d'avui ja són a la fase 2. En aquestes regions es permet la reobertura de centres comercials, la supressió de les franges horàries i el bany a les platges.
A les Terres de l'Ebre, discreta obertura de restaurants. La fase 2 permet accedir a l'interior dels establiments amb una reducció de l'aforament.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Han estat pocs els negocis que avui tornaven a oferir menús diaris. Jeroni Gómez, propietari del restaurant Farcit al barri del Temple, s'ha aventurat a obrir amb menys personal i menys taules, però amb optimisme.
Bueno, comencem a provar-ho. Anem a veure què passa i estem animats.
Destituït el fins ara cap de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, atribueix a la pèrdua de confiança els motius d'aquesta destitució.
De los Cobos era el màxim responsable de la polèmica investigació contra el delegat del govern a Madrid per haver permès les manifestacions el 8 de març. Des del Partit Popular, Pablo Casado reclama transparència.
Por tanto, pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables simplemente porque estén investigando o estén poniendo en cuestión las actuaciones del gobierno.
En marxa una campanya per documentar el moment històric actual marcat per la pandèmia del coronavirus.
El Departament de Cultura fa una crida a donar tot tipus de material que pugui representar la societat afectada per la malaltia. Ho ha explicat a la xarxa la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga.
Puguem explicar la nostra realitat a través de tota aquesta documentació i d'aquests objectes, també, fins i tot. Mascaretes, rètols, per exemple, d'una botiga que diu tancat per la Covid-19. En fi, tot allò que ens representa i que pugui explicar la nostra quotidianitat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla.
properes hores encara vindran marcades per la nuvolositat, cel en conjunt força tapat, si veiem tendència a minvar d'est a oest aquesta nuvolositat. I d'altra banda, hi haurà el creixement de nuvolades a punts de muntanya, especialment al Pirineu i Prepirineu, on s'espera ruixats durant aquesta propera tarda, que seran febles o moderats i localment acompanyats de tempesta, i no es descarta també que de calamassa. De cara a demà s'espera una jornada en conjunt força assolellada, si bé encara a punts del Ter Sud i de Ponent, del extrem oest del territori, hi haurà nuvolositat i de matinada no es descarta algun que altre plogim. En qualsevol cas, a partir de les hores aquesta possibilitat minva molt fins a desaparèixer i serà durant la tarda quan són possibles, amb el creixement d'algunes nuvolades, alguns ruixats al vessant sud del Pirineu i Prepirineu Occidental. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer dia en què totes les regions sanitàries catalanes han avançat en la desescalada. Ara ja no en queda cap en fase 0 o 0 i mig. La mirada estava posada, sens dubte, avui a la capital del país, Barcelona, que per primer cop, com a la resta de territoris en fase 1, podien obrir les terrasses dels bars i permetre les trobades de grups de màxim 10 persones.
Sí, però a Barcelona tan sols una de cada tres terrasses han obert aquest primer dia. La majoria de locals asseguren que esperaran a la fase 2 quan puguin obrir també l'interior per aixecar la persiana. Els propietaris calculen que ara no els surt a compte, sobretot en les terrasses més petites, i és que el 70% de les que hi ha a la ciutat tenen 4 taules o menys. En aquest sentit, s'ha pronunciat el president del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, en declaracions a la xarxa.
Pensa que el 50% d'una terrassa, quan el 72% d'elles tenen 4 taules o menys, això comporta doncs, que en el millor dels casos estigui permès un aforament de 2 taules, per tant, màxim 8 persones, i això no és suficient.
Segons els càlculs del sector i d'acord amb el cens comercial, que diu que a Barcelona hi ha prop de 6.000 locals amb terrassa, tan sols haurien obert en aquesta fase 1 un 20% dels negocis.
Doncs amb aquesta fase 1 també hi ha hagut canvis pel que fa a l'ús d'espais públics i en concret el de les platges. L'Ajuntament de la Ciutat Comtal, lluny de tancar-les després de les escenes d'aglomeracions dels primers dies, ha anunciat que a partir d'avui s'amplia l'horari per accedir-hi per fer esport individual o passejar. Això vol dir que la franja del vespre de 8 a 11 passa a estar oberta a tothom i no només als esportistes federats. La intenció és evitar aglomeracions, però recordem que continua prohibit banyar-se o prendre el sol. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Les excessives concentracions de persones durant la franja del matí han provocat l'ampliació de l'horari a la franja del vespre, fins ara destinada en exclusiva als esportistes professionals. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha enumerat els usos permesos que inclouen l'esport individual o bé passejar-hi. Per prendre el sol o gaudir d'un bany recreatiu a les platges de Barcelona, haurem d'esperar la fase 2.
Obrim el torn de tarda, per tant, podem anar a passejar-hi i també podem anar-hi a practicar l'esport. Per tant, tot el que és l'esport individual, córrer o la natació, també la podrem fer en aquesta franja. També hi podrem anar a passejar, o sigui, l'obrim a totes les franges i, per tant, el que és la mobilitat activa la podem practicar i, en el cas del bany, només si anem a fer natació. El que no s'hi pot fer encara és ni estada, per tant, ni estirar-nos, ni prendre el sol, ni els esports col·lectius, ni el bany recreatiu. Ho situaríem en la fase 2.
Els parcs i jardins de la ciutat sí permetran passar el temps de manera estàtica, en grups de fins a 10 persones i respectant, això sí, les mesures de seguretat.
Mentrestant, Barcelona continua sent l'única ciutat on no es pot entrar ni sortir si no és per motius laborals. És per això que en aquest primer dia de fase 1, i donat que la resta de regions metropolitanes també estan a la mateixa fase, els alcaldes d'aquests municipis continuen reclamant la unificació de tota aquesta àrea per permetre la mobilitat. Avui n'ha fet referència precisament l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que creu que dilluns vinent ja podria restablir-se la mobilitat entre les regions metropolitanes. De moment s'està estudiant amb el Departament de Salut, però, com dèiem, té el consens dels alcaldes de les poblacions afectades.
Colau ha dit que s'està duent a terme una feina conjunta i que en una setmana ja pot estar resolt.
màxim dilluns vinent estigui aclarida ja la unificació d'aquestes àrees, perquè som conscients de que hi ha moltíssima gent pendent, de que som un territori molt interconnectat, no? I que entre diferents municipis, doncs, amb el mateix metro estàs canviant de municipi sense ni tan sols saber-ho, de que hi ha molta gent que té familiars i amistats en municipis molt propers que porta mesos sense poder visitar.
L'alcaldessa de Barcelona ha insistit en que la realitat metropolitana comporta aquesta mobilitat entre els municipis de proximitat al voltant de la capital catalana.
Al marge de Barcelona, com dèiem, avui també entrava en fase 1 les regions metropolitanes, és a dir, tant els dos Vallesos com el Barcelonès o el Maresme. A la capital del Vallès Oriental, Granollers, l'Ajuntament calcula que han obert el 85% de les terrasses. Ràdio Granollers, Arnau Molla, bona tarda.
Bona tarda. Doncs en efecte, Granollers ha estrenat aquest dilluns la primera fase de desconfinament. La capital vallesana ha estat de les darreres ciutats en rebre la llum verda per entrar a la fase 1. L'entrada a aquesta primera fase ha permès als granollerins visitar els seus familiars més propers i gaudir també d'algunes zones de la ciutat que durant les 10 setmanes anteriors havien quedat buides. Els carrers de la ciutat han estat els protagonistes, així com les terrasses dels establiments que han obert després de mesos d'incertesa. Segons informa l'Ajuntament de Granollers, el 85% de les terrasses han pogut obrir durant el dia d'avui i molts clients declaren que havien trobat a faltar aquesta activitat. Així doncs, Granollers estrena la fase 1 amb completa tranquil·litat.
I el Maresme també s'ha entrat aquest dilluns en fase 1 amb la peculiaritat que la comarca està dividida en dues regions sanitàries i, malgrat estar les dues en la mateixa fase de desescalada, la mobilitat entre elles continua estant restringida. Sigui com sigui, Arenys de Mar, un 70% dels bars i restaurants ja han obert les seves terrasses. Ho han fet, però, amb la meitat de la seva capacitat per complir amb les mesures de distanciament social imposades per l'estat d'alarma. Ràdio Arenys, Sílvia Cano, bona tarda.
Bona tarda. Des de primera hora del matí es podia veure més moviment de persones a la Riera d'Arenys de Mar. El regidor de Promoció Econòmica, Quim Mas, informa que aquest mateix matí han reobert 7 de cada 10 terrasses de bars i restaurants de la vila i assegura que han comprovat que totes compleixin les mesures de distanciament i seguretat pels clients. Cal que respectin, doncs, la distància de 2 metres entre taules i ciutadans per prevenir els contagis de la Covid-19.
Sí que les taules, n'hi ha algunes, doncs, que sí que tenien els 2 metres, però depèn de com estan posades, llavors les que dires, doncs, les esquenes de la gent sí que no hi ha, aquestes separacions. Realment, encara que hagin passat aquesta fase, encara estem en estat d'alerta.
El 30% dels bars i restaurants de la vila han decidit no obrir fins la fase 2 per diversos motius, entre ells econòmics. Tot i aquestes noves mesures aplicades a la fase 1, molts aranyencs encara no poden visitar els seus familiars de Canet de Mar, el poble veí que pertany a la regió sanitària de Girona. De fet, a la frontera entre els dos pobles continuen els controls policials.
I a Premià de Mar, la valoració d'aquest primer dia de fase 1 també ha estat positiva. Ràdio Premià, Manel Ferrer, bona tarda.
Bon vespre. Si la passada setmana quedava dividida la comarca del Maresme entre els municipis de la regió sanitària de Girona i els pobles que formen part de la regió metropolitana, avui tots es troben a la mateixa fase de desescalada, la fase 1. Un exemple de municipi que s'ha estrenat en aquesta fase és Premià de Mar. Antoni Subirà, delegat d'Urbanisme i Via Pública de l'Ajuntament premianenc, ha fet una valoració de les primeres hores en aquesta fase.
Si el tema comerços està funcionant prou bé, surten dubtes, surten algun problema, però es van solucionant sobre la marxa. La veritat és que la col·laboració del comerç i dels bars és total i tothom és molt conscient. O sigui que si tothom compleix una mica la normativa, pot funcionar.
Per últim, el tinent d'alcalde s'ha referit a la futura obertura parcial de les zones de bany, on ha demanat consens amb els municipis veïns per tal de marcar una normativa conjunta i que sigui clara per a tot el públic que es pugui desplaçar per les diferents platges de la zona.
En canvi, qui des d'aquest dilluns ja està en fase 2 és Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. En aquestes regions, avui es permetia ja la reobertura de centres comercials, la supressió de les franges horàries o fins i tot el bany als municipis de la Costa Daurada.
Pel que fa als centres comercials, els tarragonins han reobert amb un degoteig constant de clients. Els empresaris del sector confien que les mesures de seguretat preses ajudin a generar prou confiança en els consumidors. I pel que fa a les platges, aquí no s'han vist les aglomeracions d'aquests dies a la capital catalana, però és que a la Costa Daurada avui el temps no acompanyava. Els núvols i la pluja han frenat a molts banyistes.
A les Terres de l'Ebre, en canvi, discreta obertura de restaurants, que recordem, en fase 2 ja es pot accedir a l'interior dels establiments amb reducció d'aforament, això sí. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. A Tortosa, on els restaurants tenen bona part de la clientela setmanal entre els treballadors de la capital ebrenca, han estat pocs els negocis que avui tornaven a oferir menús diaris. Jeroni Gómez, propietari del restaurant Farcit al barri del Temple, s'ha aventurat a obrir amb menys personal i menys taules, però amb optimisme.
Bueno, comencem a provar-ho. Anem a veure què passa i estem animats. Creiem que la gent també, els clients ja ens han anat dient a veure quan obríem i tal, i les seves preguntes pues, han pensat que valia la pena obrir i a veure què.
Molts establiments de restauració preveuen reobrir de cara al cap de setmana i d'altres ho faran la setmana que ve. N'hi ha, però, que esperen inclús fins la fase 3 per tornar a rebre clients. D'altra banda, la pluja intensa que ha caigut aquest matí a Tortosa ha impedit que pogués reobrir el mercat ambulant dels dilluns. On hi ha hagut una gran afluència de públic ha estat a les superfícies comercials de més de 400 metres quadrats que des d'avui ja han pogut tornar a obrir al públic.
Mentrestant, pel que fa a les xifres, desgavell avui de nou en les dades acumulades. Sanitat ha rectificat l'històric de defuncions i aquesta tarda n'ha notificat 2.000 menys que ahir. En les últimes 24 hores, les comunitats autònomes han reportat al Ministeri 132 nous contagis i 50 morts per Covid-19, tot plegat en un informe que avui presenta diversos canvis i anotacions aclaratòries. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Una nova revisió de les dades i el canvi engegat fa uns dies en la recollida d'informació ha fet rectificar el govern espanyol la xifra total de contagis i de defuncions provocades per la pandèmia a Espanya. En concret, s'han eliminat del còmput global 1.918 víctimes mortals. El govern adverteix, a més, que en els propers dies es poden seguir donant discrepàncies en les notificacions, però que la fotografia ara és més acurada. Escoltem el director del Centre de Control d'Alertes i Emergències, Fernando Simón.
Sí que les pediria un poquito de comprensión en estos próximos días. Es verdad que se lo hemos pedido varias veces, pero yo creo que ahora mismo vamos en una línea muy favorable para valorar lo que realmente queremos ahora, y es el número real de contagios que se producen en este momento y no el que se producía, como decíamos siempre, hace 14 o 15 días.
El govern ha canviat a més la manera de presentar les dades, posant ara el focus en l'evolució de la pandèmia en els darrers 7 dies. La xifra de noves defuncions, per exemple, es refereix ara a les que tenen data de defunció de la passada setmana, i en aquest cas serien 50 de noves.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El govern espanyol aixecarà l'1 de juliol la quarantena als viatgers que arribin a Espanya. Així ho ha anunciat la ministra d'Exteriors, Arantxa González Laya, després d'una reunió interna la reactivació del sector turístic espanyol.
A meitats d'aquest mes, la ministra va insinuar que la quarantena s'acabaria un cop tots els territoris de l'Estat acabin la desescalada, previsiblement a finals de juny. González Laya va defensar la quarantena com una mesura temporal per evitar la importació de casos de la Covid-19 i poder més endavant reiniciar gradualment el turisme. La ministra va aclarir que durant el confinament la quarantena ja era automàtica perquè tothom estava obligat a aïllar-se, però ara que relaxen les restriccions veuen important assegurar que tothom que arribi a l'Estat es confini.
Doncs el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha anunciat una inversió de prop de 500.000 d'euros en campanyes de promoció de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. L'objectiu és arribar al públic català i estatal i contribuir a la reactivació del sector turístic. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona engega una campanya per reactivar el sector turístic del conjunt de la demarcació. Es volen reforçar les marques Costa Daurada i Terres de l'Ebre, els mercats català i espanyol, com a públics prioritaris. Tot plegat en una campanya que tindrà un pressupost global de 490.000 euros. Noemí Llaurador és la presidenta de la Diputació de Tarragona.
Que són unes campanyes que s'han fet també amb un caire molt, molt emotiu, i jo crec que toca molt la fibra i molt adreçades doncs, al sector turístic, en el qual nosaltres creiem que amb aquesta situació ens hem d'adreçar ara mateix primordialment o principalment, que és aquest turisme més de proximitat del que seria el turisme català i el turisme estatal, tot i que evidentment no descartem en absolut també apropar-nos novament al turisme internacional.
Els lemes escollits per aquesta campanya són Costa Daurada, com sempre, i per les Terres de l'Ebre, recomencem.
El president de la Generalitat ha anunciat, entre d'altres mesures econòmiques, una injecció d'1,5 milions d'euros per impulsar el comerç de la Conca d'Òdena, afectada, recordem, pel confinament perimetral. Quim Torra ho ha explicat en una visita a aquesta zona de l'Anoia, on hi va haver el brot de coronavirus més important del país. Canal Taronja, Anoia, Albert Cavaller, bona tarda.
Bona tarda. Del paquet de mesures destaquen 1,5 milions d'euros per al comerç a fons perdut i un pla per ordenar 300.000 hectàrees per indústries tecnològiques. Així ho ha anunciat Torra en la seva visita.
Serà un dels principals pols d'atracció industrial del país i volem que sigui aquí, a la Conca d'Òdena, amb aquestes 300 hectàrees.
La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngel Chacón, ha detallat com s'efectuaran aquestes ajudes.
Ajuts directes, en els quals no caldrà demostrar ni descens de facturació ni qualsevol altra dada. El fet del decret de tancament perimetral ja justifica per se doncs, la sol·licitud d'aquests...
Torra també ha volgut anunciar la voluntat del govern d'accelerar la conversió de l'Hospital d'Igualada, que va ser el focus de coronavirus a la Conca, en hospital universitari.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
En clau política, destitució fulminant avui del qui fou fins ara el cap de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, atribueix a la pèrdua de confiança els motius d'aquesta destitució, malgrat que a ningú se li escapa que de los Cobos era el màxim responsable de la polèmica investigació contra el delegat del govern a Madrid per haver permès les manifestacions del 8 de març.
Una investigació que ha portat a un jutjat de Madrid a citar a declarar com a imputat el proper 5 de juny el delegat del govern, Manuel Franco, per un presumpte delicte de prevaricació en donar l'autorització per la manifestació del 8M, però també del míting de Vox a Vistalegre, pocs dies abans de declarar-se l'estat d'alarma. Les reaccions a aquesta destitució de los Cobos no s'han fet esperar. Des del Partit Popular, Pablo Casado reclama transparència i des de Ciutadans, el diputat Edmundo Val exigeix conèixer la veritat.
Por tanto, pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables simplemente porque estén investigando o estén poniendo en cuestión las actuaciones del gobierno.
¿Cuáles son los motivos reales de que en una situación como la que nos encontramos, donde nos hacen falta seguridades y no incertidumbres, se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid?
L'informe de la Guàrdia Civil en què es basa la magistrada és molt crític amb l'actuació del delegat, però també atribueix delictes greus contra l'actual coordinador del Centre d'Emergències Mèdiques de la Moncloa, Fernando Simón, perquè assegura que el govern i els seus experts coneixien ja la perillositat del virus. El responsable final d'aquest informe era precisament Diego Pérez de los Cobos, que hauria donat el vistiplau a aquesta investigació totalment al marge del Ministeri d'Interior.
El Departament de Cultura, a través de les xarxes de museus i d'arxius, ha posat en marxa una campanya per documentar el moment històric actual marcat per la pandèmia del coronavirus. Amb les iniciatives Memòries d'una pandèmia i Arxivem la Covid-19, el Departament fa una crida a donar tot tipus de material, des de mascaretes fins a fotografies, cartells o documentació personal que pugui representar la societat afectada per la malaltia. David Navarro.
La campanya s'adreça a tothom, des de ciutadans fins a empreses, institucions o ONGs. En declaracions a la xarxa, la consellera de Cultura, Maria Àngels Vilallonga, ha explicat que la idea és crear una gran càpsula del temps que en el futur serveixi per explicar com era la societat del segle XXI que va patir la pandèmia del coronavirus.
Puguem explicar la nostra realitat a través de tota aquesta documentació i d'aquests objectes, també fins i tot. Mascaretes, rètols, per exemple, d'una botiga que diu tancat per la Covid-19, en fi, tot allò que ens representa i que pugui explicar la nostra quotidianitat.
Amb el material recollit es desenvoluparà un projecte comú de divulgació entre els 22 museus participants. Cada centre ha triat l'enfocament més oportú segons el seu punt de vista temàtic o territorial. Així, per exemple, mentre el Museu de Lleida o el Museu d'Història de l'Hospitalet recolliran els testimonis de la seva àrea d'influència territorial, el Vinceum de Vilafranca del Penedès ho farà de tot allò relacionat amb el món del vi.
Combination number 6. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient.
Són els Stay Homes, el grup revelació d'aquest confinament. Amb aquest tema, Gotta Be Patient, juntament amb Judith Nederman, és un dels escollits per la revista Enderrock, que busca la millor cançó en català, gravada i publicada a les xarxes durant el confinament.
Gertrudis, Cers Freixas, Marina Rossell, Miqui Núñez o, com dèiem, els Stay Home són alguns dels 50 artistes que Enderrock ha seleccionat per participar en aquest nou concurs. Seguint el format habitual de la revista, el guanyador està a mans dels lectors, que poden votar la cançó que més els agradi fins al 31 de maig.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Eurolliga es cancel·la.
L'Assemblea de Clubs ha decidit avui la suspensió de la màxima competició continental masculina. El proper curs participaran els mateixos 18 equips que aquesta temporada, on s'ha suspès degut la pandèmia del coronavirus. El Barça tornarà a ser un dels equips que lluita pel títol europeu. L'Eurolliga s'ha declarat nul·la, deserta i sense campió. D'altra banda, a final de mes, la CB ha de comunicar si es jugarà el play-off al títol a la Lliga Espanyola Masculina o bé es dona per finalitzada la temporada.
L'Uni Girona fitxa i el Cadí la Seu renova.
El conjunt gironí ha anunciat l'arribada de l'escorta sueca Frida Eldebrink. Amb molta experiència en l'àmbit internacional, arriba procedent de la Lliga Turca. Ja coneix la Lliga Espanyola, on va jugar-hi la temporada 2013-2014, guanyant el títol amb el Rivas Ecopolis. I el Cadí la Seu ha anunciat la renovació de la base canària Llorena Díaz, que afrontarà la seva quarta campanya defensant la samarreta del club de la Seu d'Urgell.
L'Hospitalet, Sant Andreu i Terrassa, Europa, al Playoff Express per pujar a segona B.
La Federació Espanyola ha anunciat avui que l'Hospi és el campió del grup 5è de tercera divisió i serà l'equip que pugi de categoria si no es juga al playoff entre els 4 millors equips catalans. Finalment, el Sant Andreu acaba quart, però pot presentar recurs després que se li restessin els punts contra la Pobla de Mafumet per alineació indeguda dels quadribarrats. A tot això, els quatre equips ja poden iniciar els entrenaments individuals seguint totes les mesures pertinents.
A segona B, el Sabadell ja ha començat la feina i el Lleida presentarà recurs a la resolució federativa.
El Centre d'Esport Sabadell ha iniciat avui els entrenaments individualitzats dels seus futbolistes per preparar el play-off per pujar a segon A. Barça B, Sabadell i Cornellà, segon, tercer i quart del grup tercer, tot i que els tres equips tenien els mateixos punts, són els clubs catalans amb dret a jugar la promoció prevista pel mes de juliol. Si no juga, l'ascens serà pel Castelló, amb un punt més que tots ells. I el Lleida Esportiu, cinquè, no està d'acord amb la decisió.
I abans de marxar, ho acabem de saber, el Departament de Salut proposarà al Ministeri de Sanitat la unificació de les regions sanitàries de Barcelona, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud. També demanarà a partir del proper dilluns que les regions sanitàries de Girona, Catalunya Central i les àrees del Penedès i el Garraf passin a la fase 2 de desconfinament. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Cecília Paine i la composició de les estrelles. A principis del segle XX es pensava que la composició química de les estrelles era molt semblant a la de la Terra, però l'any 1925 es va descobrir que estaven formades sobretot per dos elements químics, l'hidrogen i l'heli. Aquest descobriment el va fer Cecília Paine, una de les més grans astrofísiques de tots els temps, que a més va ser una de les primeres dones en doctorar-se en astronomia, en ser professora d'astronomia en una universitat i en dirigir un equip de recerca. Paine va néixer a Wendover, Anglaterra, l'any 1920. El seu pare va morir quan ella tenia 4 anys i la seva mare va haver de criar-la a ella i als seus germans pel seu compte. Va rebre una beca per estudiar botànica, física i química a la Universitat de Cambridge. Allí assistí a una conferència d'Arthur Eddington, un dels grans astrònoms anglesos de l'època, que la captivà i la va fer agafar interès per l'astrofísica. Va acabar els seus estudis amb èxit, però no va rebre un títol per ser dona. Cambridge no donaria títols a dones fins l'any 1948, uns anys després. aquell moment, Paine es va adonar que no podria investigar com a astrònom a Anglaterra. Va conèixer l'astrònom Harlow Shapley, que li va concedir una beca per a dones astrònomes a l'Observatori de la Universitat de Harvard, als Estats Units. Shapley la va començar perquè es doctorés. Un any després, va llegir la seva tesi doctoral sobre les atmosferes estel·lars. Segons alguns astrònoms, era, sens dubte, la tesi doctoral més brillant mai escrita en astronomia. Aquesta tesi doctoral va tenir un fort impacte en la comunitat científica del moment. Paine havia arribat a la conclusió que les estrelles estaven formades principalment per hidrogen i heli i que no tenien una composició similar a la Terra. També va estudiar moltes estrelles variables i va fer milers i milers d'observacions juntament amb els seus assistents. Paine va passar tota la seva carrera a l'Observatori de Harvard fins l'any 38, sense tenir una posició oficial, simplement constava com a assistent tècnica de Shapley. I aquell any se li va concedir el títol oficial d'astrònoma, però amb un sou baix, perquè les dones no podien ser professores. De fet, ella es va convertir, ja l'any 1956, en la primera professora titular d'astronomia i en la primera dona en dirigir un departament d'aquella universitat. Cecilia Paine va lluitar en contra de la discriminació contra les dones durant tota la seva vida. Va ser una gran inspiració per moltes científiques i una pionera del canvi en la societat del segle XX.
La xarxa de comunicació local.